El conflicte del Caucas s'ha descongelat. El 27 de setembre es va produir un esclat de les hostilitats a la línia de contacte de l'OC entre les forces azeris i armènies. Una setmana més tard, pareix clar que ens trobem al mig d'una nova guerra pel control de les muntanyes de Nagorno-Karabakh i les zones contigües controlades per la República d'Artsakh, un estat no reconegut internacionalment ni sota l'òrbita de la protecció d'Armènia. Tot pareix indicar que després de 30 anys de procés de pas de pau infructuós, Azerbaidjan ha decidit resoldre el conflicte per la força una vegada per totes. Avui volem tractar a Armènia, volem tractar aquest conflicte i volem parlar amb gent o bé que coneix molt bé el país o bé que hi resideix i és allà o bé d'origen d'aquesta nacionalitat. Primer volem saludar, sense més dilacions, en Hernán Nogués. Ell és periodista d'origen armeni, resident a Mallorca. Molt bon dia, Hernán.
Molt bon dia, Bernat. Moltes gràcies per convidar-me.
No, gràcies a tu per estar amb nosaltres. Escolta, per al nostre oient que sent per primer cop sobre aquest conflicte de Nagorno-Karabakh, que amb prou feina sap situar Armènia al mapa, quin és el rerefons? Per què hi ha una guerra d'aquestes clàssiques sobre un territori entre dos estats-nacions per un tros de terra? Per què? Quin és el context?
A veure, el context és geopolític i ètnic. Si tu veus el mapa, perquè el que no sàpiguen on és Armènia, és el país que està a la dreta de Turquia. Uh-huh. I Nagorno-Karabakh o Artsakh, com es diu, és un petit territori d'ètnia armènia, o sigui de cristians, uh-huh, que l'any 1989, abans de la desintegració de la ex Unió Soviètica, es va produir un referèndum on la gent, en el 99% dels vots, va decidir la separació i la constitució d'un estat independent. Azerbaidjan no va acceptar aquesta decisió i després, poc després, va començar una guerra. Uh-huh. Uh-huh. Azerbaidjan és un país políticament del que es diu panturquisme, o sigui, aliat de Turquia, uh-huh, i són països musulmans que no volen els armenis. O sigui, per algunes persones, aquesta guerra és la continuació. Erdogan, el president de Turquia, el que vol és acabar amb el genocidi armeni del 1915.
Recordem, aquest genocidi absolutament monstruós, sovint silenciat, en fi, mai disculpat pels propis turcs, que mai han demanat perdó, o sigui, pareix doncs que és una paraula tabú aquesta. Per què? Per què aquest odi, aquesta rancúnia que no cessa dels turcs cap a Armènia?
Quan hi era l'imperi otomà, els armenis eren part ciutadans de l'imperi otomà, o sigui, tenien passaport otomà. Uh-huh. Quan va començar la Primera Guerra Mundial, en la mateixa excusa / raó dels nazis en contra dels jeus, els armenis eren una classe mitjana de comerciants, amb més vincles amb França, amb una mica més de cultura general. Eren cristians, tenien esglésies, va haver una revolució interna de l'exèrcit turc, d'un moviment que es diu Moviment dels Joves Turcs, liderat per Mustafa Kemal Atatürk, sí, sí, que va ser l'ideòleg d'aquest genocidi. I com primera mesura van prendre la decisió d'aniquilar els armenis. El date més trist a dia d'avui, que potser la gent no sàpiga, és que l'aeroport de Turquia es diu Mustafa Kemal Atatürk i l'estadi nacional on juga la selecció de Turquia es diu Mustafa Kemal Atatürk. És com si l'aeroport de Berlín...
Estigués Adolf Hitler.
Clar, o l'estadi on juga ara la selecció alemanya també porta el nom de Hitler. És surrealista, però els turcs, als anys de la Guerra Freda, com tenien els missils apuntant cap a Rússia, sempre van tenir el beneplàcit dels Estats Units i d'altres països. Què va passar? L'any passat el Senat dels Estats Units va reconèixer el genocidi armeni i ahir la situació es va tensar. Abans d'aquesta situació a Azerbaijà, l'exèrcit turc també va a fer moviments en contra de Grècia i va pujar la tensió entre Grècia i Turquia. Això és de juliol o de juny.
Perquè és una pols, una trifulca geopolítica per controlar en aquest cas, diríem, les aigües territorials, no?, entre Grècia i Turquia, més enllà del conflicte etern que tenen aquests dos països per moltes raons, però sobretot l'excusa és Xipre, no?
També, per això. Però bé, o sigui, hi ha un moviment de gent evidentment que li dona suport a Erdogan, o sigui, de nacionalistes turcs, i hi ha altra moltíssima gent a Turquia, molt bona gent, segurament, que no, però els que decideixen ara mateix són la gent d'Erdogan, i Erdogan és un personatge molt perillós avui dia.
Recordem aquell cop d'estat de mentida de fa uns 4 anys, en fi, el que va sortir molt reforçat. Escolta, i per què ara fa poc més d'una setmana s'ha reesclatat aquest conflicte, de cop?
Des de que es va produir la pau, el 1994, es van signar alguns acords de pau, però les dues parts no estaven molt d'acord, a més Azerbaijan, no? Perquè Armènia va guanyar la guerra del 1993. Un país de 3 milions d'habitants, com Armènia, en contra d'un país de 8 milions d'habitants, com Azerbaijan, amb el suport de Turquia.
I Armènia qui la recolza?
Una mica Rússia, en el que fa el suport militar i inclús després hi ha un ministre de defensa nou a Armènia, bueno, no nou, però que és molt de la, com si fos un halcón, que es diu, el ministre David Tonoyan, que té una doctrina de seguretat més pareguda a la israeliana, que són... És la gent que té la meva edat, o sigui, jo tinc 53 anys, que es va criar, va néixer a la ex-república, a la URSS, i va créixer tota la seva vida en aquesta situació. La primera generació d'oficials armenis, que van combatre la primera guerra del 1993, encara no tenien una formació molt sòlida i bé. La diàspora armènia també li va donar moltíssim suport a Armènia, ja que hi ha una diàspora de gairebé 3 milions d'armenis vivint per Estats Units, Síria, França, Argentina, Uruguai, Rússia, Líban. És molt fort, la diàspora armènia és molt, molt, molt forta i va donar suport construint autopistes, l'aeroport de Yerevan es va reformar, i bé.
I fins i tot donen suport a la diàspora amb combatents, amb sang, amb joves que van a donar la seva vida en guerres anteriors i ara mateix també està passant, no?
Sí, ara mateix també, i a la guerra del 1993, jo vaig visitar Armènia l'any 2000, i a la primera guerra del 1993 moltíssims joves dels Estats Units fins i tot van viatjar a combatre a la guerra i va haver personatges molt, molt coneguts d'aquesta trista guerra, també.
Molt bé. Deixem saludar Anna Maria Anazonian. Ella està ara mateix a Yerevan, a la capital armènia, i volem saber com s'està visquent aquesta guerra allà. Molt bon dia, muy buenos días, Maria.
Hola, ¿cómo andan Bernard, Hernán?
Muy bien, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cuál es la situación en Yerevan? ¿Han llegado los bombardeos en la capital armenia? Hemos visto vídeos de algunas ciudades de bombardeos sobre población civil en algunas ciudades. ¿En Yerevan cómo está la situación?
Bueno, la realidad es que en Yerevan todavía no llegaron los bombardeos, pero hace dos días atrás nos fuimos a dormir a las 12 de la noche con que el Ministerio de Defensa habían bajado 4 drones que habían llegado hasta 50 kilómetros de la capital y los habían desactivado. Y ya las noticias están alertando a la gente que tengan una mochila o un bolso preparado en el caso de bombardeo. La realidad es que está muy difícil la situación. Si bien acá en Yerevan no se bombardeó aún, la realidad es que toda la capital de Nagorno-Karabaj, de Artsaj, está siendo bombardeada. Hoy a la mañana fue plenamente bombardeada. Todos los civiles se están evacuando, tanto Yuzhi como Stepanakert, que son las dos ciudades principales.
¿Cómo son estos bombardeos? ¿Son con morteros? ¿Son con aviación?
La realidad es que ellos técnicamente están mucho más preparados, ya que tienen planeado, ya hubieron varios ataques este año. Desde el 27 de julio nos están atacando. Empezaron atacando la provincia de Tabush, que es una de las provincias al norte de Armenia que limita con Azerbaiyán, y digamos que ese ataque duró aproximadamente entre una semana y 10 días. Y luego se prepararon para esta guerra. Entonces, Armenia, durante todo este tiempo donde Azerbaiyán viola el cese de fuego firmado en 1994, siempre tuvo una postura de defensa, porque nosotros no queremos la guerra, no nos conviene la guerra, no estamos preparados ni tenemos el armamento como lo tienen tanto Turquía y Azerbaiyán, que tienen socios estratégicos donde les venden armas. Nosotros no tenemos quien, digamos, no, nos provea de esa técnica. Así que los ataques están siendo tanto aéreos, por drones, y lo que es terrestre, bueno, se le está haciendo frente, claramente, con nuestros soldados y nuestras primeras líneas, ¿no?
Porque ¿creéis que la ambición, que las intenciones de Azerbaiyán es invadir a la República de Artsaj, ¿no?
Exacto, ellos dicen que Nagorno-Karabaj es de ellos, ancestralmente son nuestras tierras, y dentro de la Unión Soviética, durante la Unión Soviética fue cedida en 1918 por Stalin las tierras a ellos, pero cuando cae la Unión Soviética en 1989, en 1988 empiezan la autoproclamación de la independencia. Y la realidad es que más del 95% de los habitantes de Nagorno-Karabaj eran armenios, y Azerbaiyán contesta con una guerra que nosotros avanzamos y liberamos Yuzhi en 1992, que es una de las grandes ciudades de las altas montañas, y después llegamos a Stepanakert, pero ese conflicto se soluciona con un cese de fuego que en 1994, que Azerbaiyán no paró de violar hasta el día de hoy, y la realidad es que las organizaciones internacionales nunca reconocieron a Artsaj como una república independiente. Mismo si ustedes pueden entrar a Google Maps, pueden ver que sigue figurando como tierras de Azerbaiyán cuando nunca fueron tierras de Azerbaiyán. Nuestro primer ministro, perdón, Bernard, hace dos días salió en una conferencia de prensa y dijo que los turcos, desde que se alían, cuando empieza este nuevo conflicto, hace una semana, 8 días, hoy es el día 9, lo que quiere hacer es recuperar y terminar lo que no pudieron hacer hace 100 años, que fue el genocidio armenio. Y claramente siguen teniendo esa ambición de tener un país de mar a mar, y eso es lo que siempre quisieron, y nosotros los estamos molestando en el medio del mapa, claramente. Y Nagorno-Karabaj, por otro lado, son tierras muy ricas, donde son tierras de altas montañas, donde se dice que dentro de las montañas hay muchas materias ricas, como oro, plata, bueno, muchas cosas que a los países de esta índole les interesan, ¿no?
¿Cuáles son las imágenes que... tengo entendido que tú estás yendo cerca de la línea del frente o a ciudades bombardeadas a documentar un poco, a ver lo que está sucediendo. ¿Con qué te encuentras?
Yo estoy en Ereván ahora, actualmente. La realidad es que Nagorno-Karabaj queda aproximadamente entre 300 y 400 kilómetros de acá. Y todo, la verdad es que es muy difícil la situación. Todos nuestros amigos, nuestras personas, no es gente ajena, que están cuidando nuestras fronteras y la primera línea. Y bueno, y yo, más que nada, nací en Argentina, nunca viví una guerra, y esto realmente es muy fuerte, estar viviendo esta situación, estos bombardeos. No, o sea, hay vidas de por medio, hay gente de por medio, y que hoy en el 2020 sigan pasando estas cosas para poder solucionar estas cosas es muy difícil y fuerte, porque al fin y al cabo a nadie le importa a la humanidad, ¿no?
¿Cuáles son los objetivos de los azaríes? ¿Están luchando, están atacando posiciones militares armenias, o están bombardeando indiscriminadamente? O sea, ¿tenéis constancia, tenéis imágenes?
Están por todos lados, aéreas y terrestremente.
¿Pero sobre la población civil?
Sí, ya hace 3 días están atacando las ciudades de Stepanakert y de Yushi, ni hablar que todas las ciudades fronterizas fueron evacuadas desde el día que empezó, porque todo recae sobre la gente civil, claramente. La gente vive, tiene sus casas, sus negocios, y Stepanakert, que está ubicada más en el centro de la región, que no es una ciudad fronteriza, fue bombardeada aéreamente. Y ya ellos tienen técnicas, tienen insumos muy de alta tecnología, donde desde la frontera pueden llegar a la ciudad interna, digamos. No es necesario que sea todo desde la primera línea.
María, ¿os sorprende?
Es muy sorprendente. Y por otro lado, también cabe aclarar que los azeríes y los turcos, lo que están haciendo es trayendo gente de Siria, mercenarios, contratando gente que vengan a pelear por ellos. Acá los que están defendiendo nuestra frontera son nuestros hombres, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos, y ellos están contratando, salió en todos lados en las noticias, donde le pagan $2,000 por mes a todos los sirios mercenarios para que vengan, o terroristas, y se enfrenten ellos en la guerra y se inmolen, pero sin decirles que lo que vienen a hacer es a pelear. De hecho, salió un comunicado donde un hombre, un sirio, le dice a todos sus amigos que no vengan porque se encuentran con otra situación. También hay voces que dicen que una vez que terminan el trabajo no les pagan, sino que los matan. Así que estamos hablando de gente muy pesada, o sea, pero bueno.
Muy bien. Podeu seguir Anna Maria Azonian a través del seu Instagram, marianazonian.planning, i allà, doncs, ella es dedica a fer viatges organitzats per tot Armènia, un país preciós, però ara mateix està cobrint una miqueta la realitat d'allà, està mostrant el que passa. Seguiu-la en el seu Instagram, recordo, marianazonian, tot junt,
marianazonian.planning.
Molt bé. Marian, moltíssimes gràcies por tu testimonio, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias
esta mañana.
Gracias a ustedes por invitarnos. Necesitamos la ayuda de todos ustedes, que difundan, que se informen qué es lo que está sucediendo. Hace más de 100 años tenemos una causa todavía que no se reconoce, que fue el genocidio armenio, donde nuestros abuelos escaparon, y hoy seguimos de pie luchando por nuestra causa. Y bueno, muchas gracias por el espacio y por la difusión.
De nada, vosotros, ánimos.
Gracias a todos ustedes y muy buenos días.
Hernán, bastant esfereïdor, el testimoni d'Anna Maria Nazunyan, demanant ajuda a la comunitat internacional, que pareix restar amb els braços plegats davant aquesta nova agressió dels azeris, no?, i de Turquia.
Sí, sobretot de Turquia, que s'ha cedit, són un estat satèl·lit de Turquia, que té tota una política de difusió i de compra de mitjà de comunicació, mitjà tan publicitat de la seva companyia d'aviació. L'equip de futbol més un, bueno, jo soc de River Plate de l'Argentina, és un dels dos més grans de l'Argentina, té a la seva samarreta la publicitat de la companyia aèria de Turquia, a un país com l'Argentina, que hi ha una crisi de fa anys, que no hi ha tanta gent que viatgi precisament per la companyia aèria aquesta, no? I bé, i també hi ha negacionistes del genocidi, com hi ha negacionistes del genocidi jueu, com l'ex-president iranià, Ahmadinejad, que feia una negació sistemàtica del holocausto jueu. I bé, sí, és complicada la situació. Hi ha un augment de la tensió. Ahir, o fa dos dies, Armènia va contraatacar bombardejant una ciutat que es diu Ganja, a l'interior d'Azerbaijan. Com a resposta dels atacs a la ciutat de capital de Nagorno-Karabakh, o Artsakh, que es diu Stepanakert. O sigui, la situació va en augment, malauradament.
Escolta una cosa, Hernán, mos explicava de Marian aquest component de guerra santa. Seria nou que hi haguessin mercenaris mujahidins, o sigui, jihadistes lluitant a Armènia? Això seria nou o sempre hi ha hagut en l'estratègia azerí-turca?
No, a veure, és reconegut i documentat que Turquia era l'escala abans dels europeus que viatjaven cap a Raqqa, la ciutat capital de l'estat islàmic. Tot això està documentat i reconegut, no és que ho digui jo. O sigui que Turquia té també aquesta mena de mercenaris d'ex-ISIS que estan a l'atur perquè l'ISIS ha desaparegut. Uh-huh. O sigui, estan sense feina, diguem, i es van contractar per anar a lluitar a Nagorno-Karabakh. O sigui que Turquia té un problema important, no tan sols els armenis. El Kurdistan, els kurds, són un país, són milions, i no tenen un país també propi. O sigui, Turquia ha invadit molts territoris al llarg dels anys, i bé, tot això porta conseqüències que la gent no s'oblida. La Mariana, que va parlar fa una estona, és la quarta generació d'armenis. O sigui, mai s'oblidarà el genocidi armeni. O sigui, no. Hi ha una coincidència en el català i en Catalunya, en els armenis, en la llengua, la defensa de la llengua. Quan es va produir el genocidi, hi havia un risc de que directament no quedi cap armeni. O sigui, l'únic record que hi hauria seria la llengua armènia. I els manuscrits de l'alfabet armeni ara mateix es guarden a un museu que es diu Matenadaran, que és un refugi antinuclear. En un refugi antinuclear, els armenis guarden les seves originals de l'alfabet armeni. Uh-huh. Perquè te'n donis una idea de la situació.
Estem parlant amb Hernán Nogués. Escolta, Hernán, tu has citat diverses vegades la centralitat, la importància, l'ascendència de la diàspora sobre el propi país d'origen. O sigui, si no fos per aquesta diàspora tan ben organitzada, sovint, o en alguns casos afluent, establerta doncs, a països com els Estats Units i altres bandes del món, Armènia segurament ara mateix no existiria ja, no?
Pot ser que existeixi fent de costat a Rússia, una mica com un país ahí que, com deia la Mariana, que fa nosa, no? que estorba, que molesta. És un petit país, molt petit, sense sortida al mar, i que hi ha que afegir que està bloquejat. Armènia té 4 països limítrofs. Només quan jo vaig viatjar hi havia una sortida per terra que era al sud, mitjançant la ciutat de Tabriz, al nord d'Iran. O sigui que per terra només podia sortir per Iran. I després el vol es feia des de Zúrich o des d'Atenas. És complicat la situació. Imagina't que el que és el territori ara mateix d'Armènia originàriament va ser la part oriental del país, o sigui, la part més muntanyosa, més amb més bellesa i tot això. Turquia va ocupar la part occidental d'Armènia, o sigui, a dia d'avui hi ha ciutats com la ciutat del meu besavi, que es diu Van, en V, que són ciutats amb esglésies i ocupats per Turquia. La ciutat de Van és una ciutat en un llac meravellós i la casa del meu besavi va ser ocupada per una família turca. Després de assassinar a tota la família. O sigui, així, com t'hi diu. O sigui, és fort,
sí. Escolta, Hernán, ja per acabar, saludarem de seguida a l'Abel Riu. Ell és expert en l'espai postsoviètic i és politòleg, ja el saludarem molt ràpidament. Però deixa'm preguntar-te, per als nostres oients d'Eivissa i Formentera, que estan escoltant ara mateix aquesta entrevista i es volen interessar més, una bona manera és fer-ho a través de... per iniciar-se en aquest conflicte, en la història del genocidi, és a través de la pel·lícula Ararat, per exemple?
Sí, és un director canadenc d'origen armè que es diu Atom Egoyan i aquesta pel·lícula la va produir el francès d'origen armeni Charles Aznavour.
Sí, que va morir ara fa un parell d'anys, el cantautor.
Clar, el seu linatge és Aznavourian. O sigui, és una pel·lícula interessant i que te dona una mica d'idea sobre el que va passar.
Molt bé. Hernán, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a organitzar aquest especial i gràcies pel teu testimoni i la teva visió, doncs, també de periodista, més enllà que siguis d'origen armeni. Gràcies i molt bon dia.
Jo agraeixo profundament a tota Radio Ilia, a tu i al Pepo Rubio també, que donin a conèixer la situació que està passant ara mateix a Armènia. Agraeixo moltíssim.
Gràcies, Hernán. Vinga, va, saludem en Abel Riu, com us deia, politòleg i expert en l'espai postsoviètic. Molt bon dia, Abel. Molt bon dia, professor Riu.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres. Mira, hem parlat amb Yerevan, hem tingut el testimoni d'Anna Maria Anasonian, que viu allà, i en fi, demanava pràcticament de forma... feia una crida dramàtica a que la comunitat internacional es mobilitzi. Quan passarà això?
Bé, jo crec que aquí la pregunta és si això passarà. I malauradament, de moment, tot sembla indicar que és molt difícil que acabi passant.
I això és per la por que li tenim als turcs?
Això és també... Bueno, és una barreja de factors. Aquí hi ha... Bueno, el Caucas Sud sempre ha estat una zona internacionalment percebuda com un dels patis del darrere de Rússia. Això és una cosa que ara està canviant, amb aquesta actitud molt agressiva i molt activa de Turquia en aquest escenari de guerra, doncs això està començant a canviar, però des del punt de vista dels interessos dels actors de les potències internacionals no es considera una prioritat, i més en una època de canvi de paradigma global i amb una sèrie de conflictes i tensions entre les potències que van en augment. En el cas dels Estats Units, el fet que estigui el país en període preelectoral, això no ajuda, perquè molts esforços es centren en temes més interns. Justament Trump se li ha detectat recentment un positiu en Covid-19, per tant, això encara ha contribuït una mica més a que Trump no tingui cap tipus d'interès o de disponibilitat en fer algun paper, ni molt menys positiu, pel cessament de les hostilitats o a nivell d'intermediació. En el cas de la Unió Europea hi ha hagut algun comunicat fent una crida al cessament de les hostilitats i al respecte a l'alto el foc, però l'únic estat europeu que realment ha tingut una posició més activa ha estat França. El president Macron ha criticat explícitament el paper de Turquia en aquest conflicte, la seva... el fet que estigui ficant-se en un conflicte entre dos actors i influint negativament en tant que el seu paper contribueix a una tornada a les hostilitats. En el cas de Rússia, que juntament amb França i els Estats Units, a recordar, són els tres presidents de l'anomenat grup de Minsk de la OSCE, que és l'òrgan que des de l'alto el foc es va signar a Bishkek l'any 94, després de la primera guerra del Karabakh del 91 al 94, doncs és l'òrgan que té com missió liderar les negociacions entre les parts en conflicte, el Karabakh, i a través de les bones pràctiques i de la diplomàcia doncs intentar trobar una solució pacífica a aquest conflicte. Fins al moment, tots els esforços que s'han fet en el marc d'aquest grup de Minsk i les diferents propostes que hi ha hagut i diferents punts proposats a les diferents parts no han reeixit. I això ha contribuït a que a dia d'avui, i abans inclús d'aquesta nova escalada del conflicte, es pogués parlar d'un conflicte no resolt i que, tot i que no estigués en una situació de guerra oberta com la que tenim ara durant els darrers 25 anys, sí que hi havia un conflicte de baixa intensitat i intercanvis d'artillers, violacions bastant freqüents a l'alto el foc, amb un degoteig de morts bastant permanent. És a dir, tot i que no se'n parlés d'aquest conflicte, el conflicte seguia existint.
Mm-hmm. L'interès, en aquest cas, d'Azerbaijan, recolzat per a Turquia, segons ens expliquen en aquest cas els entrevistats anteriors, és exclusivament geopolític, perquè la regió de Karabakh era tradicionalment de majoria ètnica armènia, de religió catòlica, ètnicament armenis. Quins drets reclamen, quins drets s'autoconcedeixen als azeris sobre... Quin casus belli, creus, tenen sobre el Karabakh?
Bé, ells reclamen que aquest territori forma part de les fronteres internacionalment reconegudes de l'Azerbaijan, en tant que quan l'Azerbaijan es va independitzar l'any 1991, i de la manera com van funcionar les coses, amb una mica de caos en el procés de desmembrament de la Unió Soviètica, va haver-hi un acord no escrit segons el qual cada exrepública socialista soviètica es quedava amb el territori que havia tingut també com a part dintre de la Unió Soviètica. Què passa? Que hi havia moltes repúbliques que tenien diferents ètnies i diferents nacionalitats en el si del seu territori. Per exemple, Geòrgia tenia Abkhàzia també, amb una majoria de gent amb una ètnia diferent, Ossètia del Sud, hi ha molts altres casos, com el cas de Moldàvia amb la Transnístria, o la mateixa Rússia, amb Txetxènia i altres regions. Llavors, això va derivar amb l'inici d'una sèrie de conflictes pel control d'aquests territoris entre les diferents parts enfrontades. En el cas específic del Nagorno-Karabakh, això ve d'un... es pot considerar un error o una decisió que, a curt termini potser satisfeia els interessos de la llavors cúpula comunista a Moscou a l'any 1922-1923, quan es fa la delimitació de lo que són les repúbliques, diferents repúbliques soviètiques que llavors formen part de la URSS en el primer moment, i en aquell moment es decideix que la zona del Nagorno-Karabakh, de majoria armènia, i històricament part d'Armènia, en lloc de formar part de la República Socialista Soviètica Armènia, formi part de la República Socialista Soviètica de l'Azerbaiyán. En tant que durant, des d'aquell moment i durant 70 anys, el territori formava part també, evidentment, de la Unió Soviètica juntament amb tota la resta, va fer que aquest conflicte estigués d'alguna manera adormit, estigués latent. Hi havia pues, una certa bona convivència i, a més, el problema sorgeix quan, a partir de la perestroika, finals dels 80, hi ha un ressorgiment dels moviments nacionalistes a dintre de la Unió Soviètica, comença a haver-hi pues, tensions territorials, es comença a parlar d'una possible dissolució, i és l'any 88 quan el Parlament regional del Nagorno-Karabakh es proclama sobirà, proclama la seva independència, el seu desig d'unir-se a la República d'Armènia, que llavors encara està dintre de la Unió Soviètica. Això és respost per part del govern llavors republicà azerí dintre de la URSS, amb amenaces, i es produeixen una sèrie de matances a diferents punts de l'Azerbaiyán, on hi vivien també molts armenis, com per exemple Sumgait, autèntics pogroms on moren desenes de persones assassinades de forma massiva per part de bandes d'azerís i amb el suport implícit de les autoritats locals. Això genera un sentiment de por i que a poc a poc, per part dels armenis, òbviament, i a poc a poc va generant una escalada de violència per part de les dues bandes, però especialment dels azerís contra els armenis. Quan les dues repúbliques, tant l'Armènia com l'Azerí, aconsegueixen la seva independència el 91, això es converteix en una guerra oberta, una guerra amb tots els ets i uts, que dura de l'any 91 fins a l'any 94. Una guerra en la qual, a priori, el bàndol més dèbil era l'armeni, però per una sèrie de circumstàncies, i també gràcies al fet de que a nivell intern l'Azerbaiyán doncs, pateix molta inestabilitat i una sèrie de cops d'estat i canvis de govern, a part del fet de que per l'Azerbaiyán no era una qüestió tant de supervivència com a poble o una qüestió amb una significació històrica i simbòlica identitària tan important com pels armenis, sinó més una qüestió d'ambició territorial. I això fa que, evidentment, pel bàndol armeni la motivació fos molt més alta. Per una sèrie de factors, doncs, a l'any 94 els armenis aconsegueixen finalment alliberar tota la zona del Nagorno-Karabakh i el control d'una sèrie de regions adjacents que no formaven pròpiament part del que és la regió històrica del Nagorno-Karabakh, i en aquesta zona es proclama això, la República Independent del Nagorno-Karabakh, que l'any 2017 passa a denominar-se República d'Artsakh.
Jo, deixem per acabar, Abel, preguntar-te algo molt senzill, no? Els armenis tenen alguna possibilitat? Sabem, llegíem l'altre dia, en aquest cas, el capità de la selecció armena de futbol, que ha deixat el futbol professional i s'han anat a combatre al front, igual que van fer molts nord-americans, joves de ciutats nord-americanes, modernes, urbanes, i per anar a combatre al front a la guerra a principi dels 90... Però hi ha tota aquesta part romàntica, tota aquesta part doncs, de suport de la diàspora, però tenen alguna possibilitat militarment contra Azerbaiyán, Turquia?
I jo penso que sí. És que és molt difícil preveure aquí escenaris en un sentit o un altre. Hi ha molts factors en joc. Sí que és veritat que a nivell de números, els números els tenen els azerís. Cal recordar que actualment tenen 10 milions d'habitants a Armènia, i el Karabakh en sumen uns 3 milions llargs. És veritat que hi ha un suport molt important de la diàspora, que són uns 7 milions, però la diàspora està fora. O sigui, la diàspora no pot jugar un paper militar directe. A nivell de PIB, a nivell d'equipament militar, d'armament i de més, l'Azerbaiyán porta 15 anys, 20 anys ben bons, invertint molts diners en rearmar-se, gràcies a tots els beneficis que obtenen amb l'exportació de gas i petroli. Han gastat quantitats ingents en importar armament des de Rússia, des de Turquia, des d'Israel, des d'alguns països europeus com l'estat espanyol, per cert. Tenen unes forces armades més grans que les combinades d'Armènia i del Nagorno-Karabakh, i a més tenen el suport de Turquia des del punt de vista logístic, de la intel·ligència militar, a nivell de subministraments, a nivell diplomàtic, a nivell de vigilància, a més. A priori els números no són favorables pels armenis, això és evident. I per exemple, els drons que estan utilitzant els azerbaijanesos contra... Bueno, són drons kamikazes, molts d'ells fabricats a Israel, en tenen centenars i els estan utilitzant per fer molt de mal a les forces armènies, atacant infraestructura, atacant inclús grups de soldats, tancs, artilleria, etcètera, etcètera. De moment els armenis han aconseguit aturar el que és la primera ofensiva, han cedit una mica de terreny en alguns municipis, però sembla indicar que el que volen aquí, o la pretensió dels azerbaijanesos i els turcs, és fer una guerra de desgast, anar laminant les capacitats defensives dels armenis a poc a poc, fins que al final hi hagi un col·lapse. I com que difícilment hi haurà una intervenció internacional. I aquí qui podia jugar un paper també a Rússia, i Rússia no sembla disposar a fer-ho, perquè tampoc vol perdre, tot i la seva aliança militar amb Armènia, no vol perdre capacitat d'influència sobre Azerbaijan, que és un actor molt important a la zona. Llavors, malauradament, a llarg termini, no sé, jo sóc pessimista.
Molt bé.
Però vaja, espero equivocar-me.
Moltíssimes gràcies a Abel Riu, a politòleg, expert en l'espai postsoviètic, i avui ens ha cedit part del seu temps també per donar-nos aquesta visió més quirúrgica, a més des dels contorns, algunes claus d'aquest conflicte que ens ha sorprès, malgrat que ell ens deia que hi havia certa latència, però un conflicte clàssic entre dos països que se barallen, en aquest cas, per un territori. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I per cert, una altra molt bona manera d'entendre aquest conflicte és el documental, el webdoc Desoblidar Armènia, d'en Xavi Herrero, Jordi Miguel i Oriol Gironès, entre d'altres. Val molt la pena.